Hola, bona nit. Tot just ara, en aquests moments, estem iniciant la Setmana de la Bíblia, tota una setmana dedicada a aquest llibre, que, de fet, és una col·lecció de llibres. De vegades ens preguntem, serveixen d'alguna cosa les setmanes de, els dies de, els anys de... No ho sabem, no n'estem segurs. La qüestió és que segur que no vindrà pas malament del tot dedicar una setmana a pensar més en la Bíblia.
Sobretot perquè si pensem en com és la societat d'avui en dia, en què ens impulsa a fer, a on vol portar-nos, quins són els estímuls, molts, aquests estímuls que rebem, la Bíblia resulta una molt bona alternativa per a aquest modus de vida tan atrafegat, tan, que pensa tan poc en els altres i que ens porta a allunyar-nos de Déu.
Missatge en una ampolla. Música i reflexions per capgirar el món. Amb David Siscar i Miquel Albert Soler.
Benvinguts, amigues, amics, a aquesta nova edició del Missatge en una ampolla. Un programa que, com us dèiem, dedicarem, entre d'altres coses, a parlar de la Bíblia, aprofitant que estem en aquesta setmana dedicada a aquest llibre. Però tenim moltes més coses, com sempre. Música, missatge, més reflexions, i també us donarem a conèixer una realitat dintre del cristianisme que potser no és massa coneguda. Aquestes realitats d'església, no de l'església institucional, sinó de l'església de base, que connecta el que és el món cristià, el cristianisme, amb la nostra societat del dia a dia, que això és el que és veritable religió. Religió que, com diu la pròpia paraula, relliga el fet de Déu amb el fet social. Hola, David. Molt bona nit.
Bona nit, Miquel Albert. Bona nit a tots els que ens escolteu setmana rere setmana, tant si és a través de Ràdio Estel com si és per Ràdio Principat, com si ho feu a través d'internet, a la pàgina web de Ràdio Estel. Ja sabeu que podeu trobar-nos a l'àrea de programes, allà feu clic sobre Missatge en una ampolla i podeu escoltar les edicions anteriors d'aquest programa que compartim amb vosaltres cada setmana. Començarem amb música, ja sabeu que ens agrada fer-ho així, ens agrada prendre'ns una estona, no tant per relaxar-nos, perquè sovint la música que us posem és música amb missatge que cal escoltar atentament, però això sí, la música arriba d'una manera especial. De vegades les cançons que us portem no són cançons directament cristianes, però nosaltres sempre les busquem que tinguin un missatge compatible amb la nostra fe. I aquest és el cas del tema d'avui de Reidy Baum, que trobem en el seu treball Per fi, potser demà. És una cançó que es titula Matí, tot i que ara estem a la nit, ja una hora per la reflexió, una hora per estar tranquils i calmats i per pensar sobre les coses que han passat durant el dia. Però aquest matí que ells ens presenten és un matí d'agraïment. Ells no diuen a qui dirigeixen aquest agraïment, però nosaltres, en aquesta persona desconeguda, en aquest ens desconegut que ells fan servir a qui dirigeixen la lletra d'aquesta cançó, hi posem a Déu. I així diem quina sort haver-te trobat i que siguis amb mi aquest matí. Escoltem Reidy Baum.
Bye.
Doncs, com ja us hem comentat a l'inici del programa, estem a la Setmana de la Bíblia. Per tant, els nostres comentaris d'aquest programa, no tots, però sí alguns d'ells, giren al voltant d'aquest llibre que, per algunes persones, és avui molt desconegut. Comentari com aquest que us oferim a continuació perquè entre tots puguem pensar d'una forma més especial dintre d'aquesta Setmana de la Bíblia. La Bíblia és un llibre que potser tens a casa, ben posat a la prestatgeria, però que gairebé no obres mai per llegir-lo. O potser ni tan sols tens una Bíblia a casa, perquè el fet religiós cristià no t'ha interessat mai. Però en aquests moments te n'adones que l'estil de vida que portes no t'omple. Tant consumisme, tantes xifres econòmiques, tanta estadística freda, i en canvi tan poca tendresa, tan poc amor, alhora que trobes que hi ha escassetat de coses belles i boniques, que costa aconseguir l'harmonia i la pau d'esperit en el món que ens envolta. Doncs, si tu ets dels que vius aquests sentiments, segurament ets un bon candidat, candidata, a trobar respostes en la Bíblia. I ara potser penses, ja m'estan venent no sé què. I no, nosaltres no tenim cap interès proselitista ni comercial. Només volem compartir amb tu una vivència que hem experimentat a les nostres vides, gràcies a la qual hem trobat allò diferent que cercàvem. I hem trobat, en la fe cristiana, una veritable forma alternativa de viure més propera als altres, on la persona és el que importa, on Déu no ens és aliè, i, per tant, ens importa molt més la justícia social, el respecte a la natura, la fraternitat, la serenor, la pau i la celebració de les festivitats amb més sentit espiritual. Si t'atrau tot això, no t'ho pensis més. I obre més sovint la teva Bíblia, o procura-te'n una si no en tens cap. És un llibre molt assequible i molt profitós.
Biblia y lea, verdad es que Jesús habló, cada palabra es un mensaje de vida eterna con amor. Solo allí en tu Biblia, amiga, está el afán de un hombre puro. Solo con leer tu Biblia se aclara tu camino oscuro. Únete a la Biblia y reza, si amarga es tu desesperanza, según abundan tempestades, llegan bonanzas. Cuando tú en la Biblia creas, verás qué grande fue Jesús, y sentirás que hace leve el peso que hay en tu cruz. Tenerle en nuestras manos nos enseña para siempre que al fin todos somos hermanos. Solo existe una certeza en la sagrada ley de Dios: al que leyó la Biblia y reza nunca jamás abandonó. únete a la Biblia siempre. Si tú te sientes muy perdido, si puedes tú rezar con fe, serás atendido. Cuando tú en la Biblia creas, verás qué grande fue Jesús y sentirás que ya se eleva el peso que hay en tu cruz.
Aquesta cançó també està dedicada a aquest llibre del qual us parlàvem, a la Bíblia. Hem escoltat aquest tema musical en la veu de Nelson Ned.
Si no t'agrada el que veus al teu voltant, escolta. Missatge en una ampolla.
En el missatge en una ampolla sovint parlem de la pregària, perquè la pregària és un fet fonamental de la vida dels cristians. I us proposem sempre que analitzeu com és la vostra pregària, quina manera teniu de pregar, i que us plantegeu si aquesta manera de pregar està bé així o potser ha de canviar. Els cristians hem d'estar sempre oberts al canvi, oberts al creixement, perquè la nostra fe implica una evolució. Una evolució perquè hem nascut en un món en el que predomina el maligne. És el regnat del diable, podríem dir, aquí a la Terra, i nosaltres som els qui hem de canviar-ho, perquè nosaltres portem la voluntat de Déu aquí a la Terra. I per això diem que hem d'estar oberts al canvi i hem d'estar principalment oberts a millorar la nostra pregària. No ens cansem de repetir que la pregària és un pilar important de la nostra fe, ja us ho dèiem, de la nostra relació amb Déu i, en definitiva, de la vida dels cristians. Per aquest motiu, cal un esforç especial en treballar aquesta activitat que ha de constituir una part molt important del nostre dia a dia. Fa uns dies, parlant amb una persona cristiana, em deia, mig de broma, mig de debò, que estava enfadada amb Déu, perquè per més que pregava dia rere dia per demanar-li una solució per un problema personal, Déu no l'ajudava. El tema em va tenir capficat, però en la meva pregària em va venir la resposta. I és que aquesta persona utilitzava la pregària com un mitjà per assolir un objectiu concret. I més enllà d'això, no redundava en millorar el seu camí de fe. Ans al contrari, pel que sembla, l'estava allunyant. Sovint diem que quan preguem hem de deixar-hi un espai perquè Déu ens parli. Ell ens pot inspirar pensaments directament, a través de la lectura de la Bíblia o amb el consell de persones tocades per la seva llum. Aquesta persona, que volia trobar solució pel seu problema, no deixava lloc a Déu perquè li respongués. D'altra banda, quan desitgem massa una cosa i no parem de demanar-la, estem posant la nostra voluntat per davant de la voluntat de Déu. En el mateix Pare Nostre li diem que es faci la seva voluntat, així a la terra com es fa en el cel. Ho creiem de debò, això? Fins i tot el seu fill, Jesús, quan prega al jardí de Getsemaní, li demana que l'allunyi del mal tràngol que sap que ha de venir, però després afegeix que es faci la teva voluntat, no la meva. Si li demanem ajuda a Déu, cal que li donem l'oportunitat per actuar. perquè, al capdavall, nosaltres som lliures i depèn de nosaltres deixar-lo entrar i actuar en les nostres vides. Per aquest motiu, hem d'estar oberts al canvi, a deixar que passin coses inesperades a les nostres vides, a demanar i permetre que l'Esperit Sant actuï sobre nosaltres. Així, quan comencem les pregàries, creieu que Déu ja sap què és el que volem, què ens amoïna, què hi ha als nostres cors. Cal que nosaltres treballem la gratitud, que li demanem que guiï les nostres vides i que així el deixem actuar disposats a rebre les seves benediccions i preparats perquè ell ens faci saber què vol de nosaltres, com podem ajudar-lo.
Has penetrat tots els meus secrets. Tu saps quan m'asseco, quan m'aixeco. Em coneixes molt millor que jo mateix. Molt millor que jo mateix. Has descobert tot el que vull fer. Saps bé si camino, si reposo. Tu coneixes bé tots els meus passos. Coneixes bé tots els meus passos. On aniria lluny del teu alè? On fugiria? Pujava dalt del cel, on m'ageia als inferns. Fins i tot allà em vindries a buscar. Senyor, tu saps tot. Tu saps que t'estimo. Senyor, m'has teixit el ventre de la mare. Mentre jo m'anava fent secretament, m'anava fent secretament. Tots els anys que m'has destinat, tots eren inscrits en el teu llibre. Coneixes des d'abans d'haver nascut, des d'abans d'haver nascut. On aniria lluny del teu alè? On fugiria lluny de tu? Si pujava dalt del cel, on m'ageia el inferns, fins i tot allà em vindries a buscar.
I és que Déu realment ho sap tot de nosaltres. Per això nosaltres hem d'obrir-li el nostre cor, obrir-li les nostres vides i permetre'l actuar. Sentíem la veu de Joan Àguila, que el coneixem de Canta la teva fe, però que en aquest cas cantava amb moltes altres persones des d'aquestes veus per una nova evangelització, el tema Senyor, tu ho saps tot.
I si per les persones adultes la Bíblia és important per trobar un estil de vida alternatiu, més encara ho és en els infants i adolescents per començar-los a educar en aquest estil de vida diferent. Per això, en aquesta setmana dedicada a la Bíblia, també hem volgut pensar sobre aquest tema. Encara recordo que quan tenia 6 anys em van regalar un disc de vinil que pertanyia a una col·lecció anomenada La Bíblia explicada als infants. Era un disc petit, que dèiem abans en català, o sigui, un single, on al llarg de les seves cares A i B es narrava el relat de la creació, amb actors, efectes sonors, text entenedor i cançons. Era un bon recurs didàctic. Fins i tot em sap greu no haver pogut conservar el disc, perquè en guardo un bon record i sé que em va servir molt per despertar el meu interès cap al fet religiós cristià, sobretot quan vaig arribar a l'adolescència i em trobava un xic perdut i insatisfet interiorment. Avui també els nostres infants i adolescents necessiten recursos moderns que els apropin a la Bíblia, principalment per dues raons. Perquè Catalunya no pot perdre les seves arrels cristianes i perquè actualment els infants i adolescents reben, a través de les sèries televisives i jocs dissenyats especialment per a ells, massa influències interessades en atrapar-los en el parany materialista, consumista i violent que vol imperar a la nostra societat. Davant aquest monstre que trepitja fort, cal que sapiguem dir no i posar a l'abast dels infants i joves alternatives com la Bíblia i preservar la cultura cristiana pròpia del nostre país, que alhora és dialogant i pacífica amb tothom. És urgent el disseny d'aquests recursos didàctics i espirituals i la seva promoció i just consum.
Ràdio Estel. Música amb missatge.
Años, 40.
Doncs aquesta és una altra cançó també dedicada a la Bíblia i en aquest cas més pensada per nenes i nens. La Bíblia, des d'aquest treball Canta y Ríe, que porta per títol La Salvación Llegó. És un treball d'aquest projecte, Canta y Ríe, que ens presenta diferents personatges de la Bíblia a través de cançons.
Avui volem compartir amb vosaltres una pregària. És una pregària molt especial que diu així. Estem cansats, Senyor, però molt esperançats. Cansats que ens diguin què som i què deixem de ser sense tenir en compte els nostres sentiments i les nostres aspiracions, sense ser suficientment escoltats i respectats, sense ser reconeguts per allò que realment som i volem continuar sent, havent de sentir-nos sempre la mateixa cançó enfadosa que som només en una part d'ells i que no tenim dret a decidir per nosaltres mateixos el nostre futur en llibertat. Estem cansats, Senyor, de tants retrets injustos que ens obliguen a justificar la nostra lluita per poder ser allò que vos heu volgut que fóssim com a poble i com a país diferent. Però tot i això, estem tossudament esperançats perquè sabem que la veritat a la fi sempre s'imposa i assolirem certament un futur on tots ens sentim còmodes i puguem viure agermanats, reconeixent-nos iguals en dignitat i en drets. Que mai no ens aclapari la repetida incomprensió dels qui ja no tenen raons i ens combaten visceralment, creient que només així podran sortir-se'n novament, a fer-nos combregar resignats amb velles rodes de molí. Que la llum i la pau del vostre Sant Esperit ompli els cors de tots, més enllà de bàndols, de posicions i d'opinions, i pugui ser, finalment, la nostra pell de brau, una casa compartida en la llibertat, on la llibertat triomfi i l'entesa solidària entre pobles sobirans ja no sigui una quimera, sinó el fonament indiscutible d'una justa convivència on hi hagi lloc per a tots. Aquesta és una de les pregàries emmarcades en aquest projecte de pregària virtual, un grup de pregària virtual per la sobirania, bueno, per acompanyar el procés de la sobirania del nostre país. I avui tenim amb nosaltres al telèfon a mossèn Cinto Busquet, que ell és vinculat al moviment dels Focolars i ara mateix, en aquests moments, responsable de la parròquia de Calella del Maresme. Bona nit, Cinto.
Bona nit.
Doncs volíem parlar amb tu perquè ens comentessis una mica com ha sorgit aquest moviment, aquesta activitat, perquè, de fet, aquí al Missatge en una Ampolla sempre hem estat també atents al que es movia respecte de la fe cristiana i del procés sobiranista de Catalunya. Com va sorgir això?
Doncs bé, va ser el mes de setembre, la setmana de l'11 de setembre, que vaig escriure doncs, un article a Catalunya Cristiana, la secció que col·labora de tant en tant, i tocava el tema del procés, vist des del punt de vista també que estem vivint ara. I llavors un seglar, un laic de Mataró, que està vivint per feina a Tortosa, li va agradar molt i em va escriure, no podríem fer d'alguna manera un grup WhatsApp per poder acompanyar el procés amb la pregària, i a partir d'aquí, en pocs dies, vàrem doncs, crear una xarxa de difusió, no tant un grup chat, sinó una xarxa de difusió d'aquesta pregària, que cada dissabte doncs, jo preparo des de Calella, i que ja són doncs, és un mes i mig, gairebé dos mesos, que envio, i per exemple aquesta setmana passada, el dissabte passat, des del meu mòbil jo la vaig enviar a unes 850 persones, moltes de les quals sé que ho reenvien. Per tant, ja ara en aquest moment és impossible comptabilitzar les persones, els milers de persones que estan d'una manera o una altra vinculats i que a través d'aquesta pregària doncs, senten que donen suport espiritual aquest moment que estem vivint. No és una pregària per la independència de Catalunya, com he escrit també molt bé el darrer article que he publicat a Catalunya Cristiana, en defensa pròpia, perquè he tingut acusacions una mica així sonades, també a la xarxa i per algun lloc, perquè això doncs, és una qüestió que són els polítics que han de resoldre i que no és Déu Nostre Senyor que ens l'ha de donar, i, sinó que és una pregària per pregar doncs, que es faci la seva voluntat així a la terra com es fa en el cel, és a dir, que també el nostre estat actual, on som, l'estat espanyol, doncs, es reconeguin els drets de Catalunya com a poble, que aquest és el punt substancial, és a dir, que no és reconeguda Catalunya a la seva personalitat jurídica, i que, per tant, doncs, això que és obvi, perquè és, forma part dels drets naturals de les persones i dels pobles, i és ensenyament universal de l'Església Catòlica des del punt de vista moral, doncs que això, em sembla que, dissortadament, no, això que els nostres bisbes ja fa molts anys van dir d'una manera molt clara, especialment a la segona carta pastoral sobre aquest tema, el servei del nostre poble, i que no han dit, en canvi, els bisbes espanyols, sinó que han fet tota una apologia, en alguns casos, de la unitat d'Espanya com a bé moral, doncs que ve doncs, des de la pregària doncs, que també els nostres germans, com deia també el document Arrels Cristianes de Catalunya fa 30 anys, els nostres germans de les terres castellanes, dels altres pobles d'Espanya, entenguin que no tenim res contra ells, sinó que el que estem buscant és realment una millor convivència, un millor encaix a la diferència i que, per tant, jo clarament sóc independentista perquè he arribat a la conclusió que és impossible per als castellans, per als espanyols, entendre una Espanya plurinacional, està més que demostrat, i que, per tant, doncs, la posició, és a dir, defenso públicament el dret a decidir, és un dret moral, ja exposo clarament també la meva posició, que em sembla subjectiva i discutible, doncs, que és millor un estat propi per a tots, però al mateix temps això, és a dir, el que es vol és que sigui un bé per a tots, per nosaltres i per a la resta dels pobles de l'actual estat espanyol.
Sí, perquè sento un denominador comú que nosaltres veiem a les teves pregàries que escrius i com tu ara bé comentaves, és que d'una banda es respectin les identitats, però d'altra banda tenir clar que això no suposa divisió ni discussió ni separació entre nosaltres.
Totalment. És la fal·làcia que ens volen fer creure els unionistes, és a dir, que volem crear fronteres, que no sé què, no? A canvi, els que estan imposant fronteres són els unionistes i és l'estat espanyol que vol mantenir una frontera artificial al nord dels Pirineus que ens estima molt, no? I en canvi estem en el conjunt d'Europa on ja no hi ha fronteres que limitin, sinó que hi ha relacions justes entre estats que col·laboren. I el que és obvi és que nosaltres, independentment que creem un estat propi o no, sempre tindrem uns lligams culturals, econòmics, històrics molt més forts amb la resta dels pobles peninsulars que no pas amb els altres pobles que estan més a prop, no? Perquè hi ha tot una, per raons històriques, geogràfiques, lingüístiques, d'història familiar, etc. No? Mm-hmm. Però que s'ha d'acabar aquesta història, doncs, aquestes contínues tensions entre Barcelona i Madrid, i que és simplement una qüestió política, no és una qüestió d'oposició, com molt bé també molts dels polítics doncs, que són per l'estat propi ja diuen i defensen, que no és una oposició als espanyols, no és una oposició contra Espanya, sinó és una qüestió d'estat. Estem parlant d'estructures polítiques que han d'estar al servei de les persones i dels pobles, i el que és evident és que l'actual estat espanyol no està al servei del poble de Catalunya.
Molt bé, i si hi ha persones de les que ens estan escoltant que volen participar també d'aquesta pregària virtual, com ho poden fer, Cinto?
Bé, es pot rebre de moltes maneres, és a dir, hi ha persones que les reenvien, no? Per tant, la manera més senzilla és que poden escriure un WhatsApp directament a mi i els afegeixo als meus grups de difusió, o bé que ho demani a qualsevol persona que la rep i que també que estan fent uns grups de difusió de la mateixa pregària. Per tant, n'hi ha prou amb demanar-ho per WhatsApp a algú que la tingui.
En tot cas, des d'aquí el missatge en una ampolla oferim als oients que vulguin rebre aquesta pregària que ens enviïn un correu a info@missatge.org i nosaltres els posarem en contacte o podem també reenviar aquesta pregària per correu electrònic.
Sí, i també com que és senzill, n'hi ha prou de no fer un WhatsApp molt llarg, si em volen escriure un WhatsApp directament a mi, 6385... espera, te l'ho dic, 63-85-93-779. 63-85-93-779.
Molt bé, sento, i molt breument, però és que et volem fer una petita qüestió.
Sí.
A la Bíblia trobem diferents episodis que es respecten les identitats, siguin quines siguin.
Sí.
També el respecte a les llengües,
sí,
com per exemple el passatge de la Pentecosta.
Exacte.
Creus que els cristians som prou conscients que hem de connectar la nostra realitat política, social, amb el fet religiós?
I tant, és a dir, el cristianisme és una religió és la religió de l'encarnació. No és una religió espiritualista. I quan també, per exemple, recentment se m'ha acusat que els capellans no hem de fer política, doncs dic, bé, el primer que ha fet alta política és Nostre Senyor. I si veiem l'exemple dels darrers papes i del papa actual, contínuament està fent política en el sentit més profund i més noble de la paraula. És a dir, no prenem posicions partidistes des de la trona. Això no ho podem fer. Però sí que defensem els drets, no? I defensem el que és just. I en aquest cas, doncs, la qüestió nacional catalana clarament és una qüestió de justícia social.
Molt bé. Molt bé, doncs moltes gràcies, mossèn Cinto Busquet, per atendre el telèfon aquí pel missatge d'una ampolla i per compartir amb tots nosaltres aquestes inspiradíssimes pregàries que de ben segur acompanyaran les persones que estem treballant pel procés per aconseguir una Catalunya sobirana.
Ha estat un plaer poder compartir aquesta estona amb vosaltres.
Moltes gràcies.
Cor passat. No esperem el blat sense haver sembrat. No esperem que l'arbre doni fruit sense podar. L'hem de treballar, l'hem d'anar a regar, encara que l'ossada ens faci mal. Ser just a l'endemà, cal que neixin flors a cada instant. Cal que neixin flors a cada instant. Fer no és esperar, fer no és somiar. Fer és penosa lluita per l'avui i pel demà. Fes donar la mà, la fe és viure d'un record passat. Enterrem la nit, enterrem la por, apartem els núvols que ens amaguin la claror. Hem de veure-hi clar, el camí és llarg, equivocant. Cal anar endavant sense perdre el pas. Cal regar la terra amb la suor del teu treball. Cal que neixin flors a cada instant. Cal que neixin flors a cada instant. Cal que neixin flors a cada instant.
Nosaltres també ho pensem, això. La fe no és només una cosa estàtica, no és només parlar amb Déu i prou. La fe també és actuar, també és fer obres i també és treballar durament, de vegades molt cansadament, perquè les coses millorin en el nostre entorn. En el nostre entorn cal que neixin flors a cada instant. Un tema amb una lletra encara perfectament actual de Lluís Llach.
Missatge en una ampolla.
Destapa'l. Descobrim el missatge.
En aquesta secció descobrim sempre missatges per ajudar-nos tots plegats a conèixer una miqueta millor la Bíblia. I la Bíblia és un llibre per obtenir saviesa. I per això, un dels seus llibres, un dels llibres de l'Antic Testament, els llibres escrits abans de Crist, es diu precisament així, el llibre de la saviesa. I avui hem agafat el capítol 6 d'aquest llibre i un trosset que està comprès entre els versets del 12 al 16 i és el que avui us volem llegir. És un elogi a la saviesa i, bé, un missatge que ens diu els avantatges que podem tenir en cercar aquesta saviesa en aquest llibre i al llarg de tota la Bíblia. La saviesa és resplendent i no s'apaga mai. Els qui l'estimen arriben fàcilment a contemplar-la. La troben tots els qui la cerquen. Ella mateixa es fa a conèixer als qui la desitgen. Si algú matinejava per sortir a buscar-la, no s'hi haurà de cansar. La trobarà asseguda a les portes de casa. Pensar-hi sempre ja és tenir l'enteniment madur. I si per trobar-la hi ha qui passa nits amb vetlla, aviat perd el desfici, perquè ella ronda sempre buscant els qui se la mereixen. Generosament se'ls apareix pels camins i els surt al pas en tot el que es proposen.
Cuando compusimos esta canción, pensamos en todos los jóvenes de todo el mundo, en todos ustedes, también en nosotros, y en el derecho que tenemos de ser protagonistas de la historia.
Imágenes pasadas, sueños de juventud. Cuatro amigos en el bar, coche, estrés y diversión. Horas muertas, vídeos y televisión. ¿Y quién no te recuerda, muchacho de Tiananmen? Los tanques has parado, tu cara no pude ver. Tal vez no pensabas que te jugabas tu vida allí, pero abriste el surco de la libertad. Solo estabas allí, joven de nuestro tiempo. Estabas allí, parabas la zurda realidad. David frente a que hoy estudias en la universidad. La
vas desde las aulas, quieres manifestar, porque ya no puedes ver más violencia en tu ciudad y odias el silencio de complicidad. Si un día no tuvieras fuerzas para luchar, desesperarías, quisieras abandonar. Piensa bien en Tiananmen, un muchacho como tú, con tesón tu desafío vencerá. Puedes llegar a ser artífice del mundo sin falsedad. Muchos más como tú contra los tanques de la falsedad. Tú, David frente a Goliat.
Un altre episodi bíblic ben conegut i en aquest cas interpretat en forma de cançó, en forma de tema musical, pel grup Gen Rosso. David frente a Goliat. El que passa que aquesta cançó ens presenta, doncs, fent una comparació, un tema social actual relacionat amb aquest relat bíblic.
No descobrim res de nou quan diem que la gratitud té un poder immens. Ens acosta a les persones, ens fa sentir millor nosaltres mateixos i amb Déu. I això beneficia tots els aspectes de les nostres vides. Però sentir agraïment és un hàbit que cal treballar. Igual que l'enuig o la crítica són mals hàbits adquirits que, a base de repetir-los, poden haver-se instal·lat a les nostres vides, podem desplaçar-los i eliminar-los amb la pràctica de la gratitud. Imagineu que sou una persona que us agrada fer regals. No cal que siguin regals costosos, però sí obsequis en els que hi poséssiu tot el vostre amor. Com us sentiríeu si quan els donéssiu a les persones que estimeu aquestes, en lloc d'estar-vos agraïdes, comencessin a explicar-vos els seus problemes i tot allò que va malament a les seves vides? Ens cal treballar la gratitud i per aquest motiu us proposem que feu una llista de les coses per les quals podeu estar agraïts. Penseu-hi: la vostra fe, la família, el treball, els aliments, les comoditats, la natura, etc. És clar que hi ha coses que poden millorar, però no oblidem que també podrien ser molt pitjors i és per això que cal desenvolupar el nostre agraïment. És important que tingueu aquesta llista a mà i que pugueu fer-la servir, repassar-la, en el moment de la vostra pregària a Déu per mostrar-li gratitud per tot allò que us ha concedit. Cal que repetiu aquesta llista cada vegada que pregueu, tot dient gràcies per això, gràcies per allò, gràcies per això altre, també. Cada dia, quan feu la vostra pregària, podeu afegir nous punts a la vostra llista i així trobareu que l'agraïment farà meravelles a les vostres vides.
Reflexió a reflexió, cançó a cançó, així hem anat omplenant aquesta hora de programa de Missatge en una ampolla i arribem al final del programa per avui. Però nosaltres hi tornarem. Ja sabeu, us hem acompanyat, com sempre, el Jordi Carretero a les vies de so, el David Siscar i jo mateix, el Miquel Albert Soler.
Doncs això, esperem retrobar-vos la setmana que ve, la nit de diumenge a dilluns a les 12 de la nit, per poder compartir amb vosaltres més missatges, més música, més bona companyia i, sobretot, molt, molt, molt de l'amor de Déu, que esperem que a través d'aquest programa puguem, doncs això, compartir-lo amb tots vosaltres. Us esperem la setmana vinent.
Que vagi molt bé.
Adéu-siau.